de causes obertes on bueno, amb gent que ha comparegut i que fins i tot està a la presó, però en aquest cas que estem parlant i que factualment és molt diferent, perquè vol dir què passa, no? En quin moment, si ara l'amnistia surt del... Ara, evidentment no, perquè no està publicada, però el dia que estigui publicada el BOE, si Carles Puigdemont posa els peus a Catalunya, què passarà? Hi haurà segurament un ordre de detenció que és la mateixa que hi ha vigent ara mateix.
Tècnicament, en el moment en què s'aprova l'amnistia, i això també és una altra pregunta, tècnicament, segons el redactat de la llei, les mesures cautelars s'han d'aixecar. Tot i que depèn del Tribunal Suprem aixecar-les.
I que si,
no?
Tu, i que si el Tribunal Suprem diu... No
I pot trigar, crec, no fins a dos mesos a decidir que les aixeca, aquestes mesures cautelars.
No, jo crec que, jo pel que tenia entès, això havia de ser immediat i tenen dos mesos els jutges per aplicar la normativa, però crec que les mesures cautelars, si sí, entès bé el redactat de la llei, s'han d'aixecar immediatament.
És que jo no sé aquí, de quina, i segur que trobaran la manera els jutges del Suprem, els magistrats del Suprem, de dir ara demano una qüestió prejudicial perquè això. Ara m'estan demanant. Exacte. Perquè segurament hi haurà un escrit per part de la representació lletrada de Puigdemont dient que s'aixequin les mesures cautelars i diuen, ui, abans de resoldre sobre aquesta petició d'aixecar les mesures cautelars haig d'elevar-ho on sigui, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, on sigui. I per tant, això, aquí sí que ho tindràs la cosa embarrancada durant dos anys o un any i mig.
I per tant, Maria, l'experiència també ens demostra que això, aquesta possibilitat que dius de que vingui... és a dir, que vingui sense tenir totes les garanties de que no podrà haver-hi cap possibilitat de que sigui detingut, no passarà. Jo estic convençut que això no passarà.
Bueno,
no
hi ha indicis per pensar, exacte, hi ha indicis per pensar, perquè això, si us en recordeu, aquella brama i aquell ple d'investidura que va haver-hi, que hi havia la policia encerclant la ciutadella perquè es va pensar que Puigdemont podria aparèixer en algun moment, exacte. Sí, sí. I ell mateix jugant amb això, de fet, de si era Catalunya, si era la frontera, si no, jo crec que això ja hem vist, o sigui, és una carta, és un farol que ja l'has cremat, i que tornar-lo a jugar, si no és realment per venir, és molt difícil. Altra cosa és que també pot ser ell estigui disposat a assumir aquest risc i digui, jo vinc perquè si penso i confio en l'amnistia, en el pitjor dels casos estaré X mesos a la presó, el que passa és que això també, de tal com has jugat les cartes, haver aguantat tot aquest temps per acabar passant a la presó, ni que sigui un dia, em sembla que també és una derrota.
Jo crec que això no passarà, sincerament, no ho veig, però bueno... tot és possible, perquè he vist tantes coses que tot és possible.
Avui Pere Aragonès, també en aquesta entrevista que ha fet al Món a RAC1, ha dit que tornaria a repetir govern amb Junts. De fet, ha dit que estén la mà a tothom, ha posat una línia vermella amb el PSC, però ha posat aquesta opció de Junts sobre la taula. Ara de seguida parlem també sobre aquesta qüestió, sobre possibles pactes que hi pugui haver després d'aquestes eleccions. Fem una pausa i ara en parlem.
RAC 1. Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Us vull basar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals.
Vine a les portes obertes el proper dissabte 16 de març de 10 del matí a 1 del migdia. Hi haurà xerrades informatives i workshops i podràs visitar les nostres instal·lacions.
T'esperem al carrer Bailén 36. Inscriu-t'hi a ites.es.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500e elèctric, entrega immediata des de 18.000 euros. Inclou el pla MUPS 3, unitats noves en estoc. Escull els acabats que més t'agradin. Icon, la prima, cabrio o el 3+1. Autonomia de 320 km. No ho dubtis més, aprofita aquesta oferta i si finances et regalem un carregador Wallbox. Vine a Auto 88 Maquinista, auto88.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
L'endometriosi afecta una de cada 10 dones. Ajuda'ns a col·laborar amb l'Hospital Clínic. El 25 de maig vine a Premià de Dalt al Festival Solidari Ulisses per Endofest amb els concerts dels Catarres, La Coco, Damaris Gelabert, Alba Grassa i DJ Trapella. Entrades a la venda i fila zero a citytickets.com.
Arriben els dies bojos a Grup Les Sets. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores i el teu cotxe assegurat. Estoc limitat en liquidació. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març t'esperem a SEAT Badalona.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 7 minuts, com dèiem, una de les possibilitats també que s'obre, un dels dubtes que s'obre davant d'aquest avançament electoral, és com seran els pactes, és a dir, quins escenaris s'obren després de les eleccions. Evidentment, és molt aviat per parlar-ne, però sí que avui hem sentit a Pere Aragonès aquí al Món a RAC1 dient que tornaria a repetir govern amb Junts. Vosaltres veieu més probable això o que hi hagi un tripartit, per exemple?
Hòstia.
Jo crec que Esquerra, Pep, passa Silvio. No és el tripartit que hi hauria hagut amb els...
Clar, és que la pregunta és quin tripartit, perquè tal i com està el sistema polític català...
Tripartits només n'hi ha un.
Clar, és per això, és el tripartit sempre és aquella cosa...
Si no és una altra cosa.
Val, us ho pregunto d'una altra manera. És a dir, per exemple, si guanya...
No, jo puc contestar aquesta
pregunta. Doncs tu respon aquesta pregunta.
Jo també vull contestar-la.
No em fa por. No, jo crec que Esquerra... O sigui, jo crec que Esquerra pensa, i en la seva lògica, és... Jo puc... que ha vist molt bo possiblement, i pensant, jo puc ser el, com que sóc el tercer en discòrdia i sóc l'únic, o sóc el que ho té més fàcil per pactar amb tothom, en realitat fins i tot, encara que quedi en segona posició o en tercera posició, potser puc accedir a la presidència de la Generalitat perquè és l'única manera que els altres em votin. Jo crec que és una lectura molt optimista, però no tinc, i molt una mica naïf fins i tot, però no tinc, vaja, no vull dir, no tinc cap dubte perquè queda molt vehement dir-ho així, però tinc indicis per pensar que Esquerra pensa d'aquesta manera. Llavors, no sé fins a quin punt, perquè és el que deia també abans, vull dir, han anat repartint equitativament una mica a tothom. No sé fins a quin punt això els pot funcionar, jo crec que no, i que quan han encarat la campanya d'aquesta manera, sense ser conscients que en realitat els agradi o no, on tenen disputa de vot, no és amb el PSC, que és el que es pensaven, és més aviat amb Junts, si pensen així, doncs potser la campanya els surt igual com els va sortir a les municipals i a les espanyoles, que va ser no gaire bé, i era una mica amb aquest marc.
Jo també volia contestar, perquè clar, estem partint...
Jo també puc contestar.
Sí, estem partint d'una situació que si la comparem fa uns anys jo crec que ha canviat, i ha canviat bàsicament perquè hi ha un partit que es diu PSC que estava clarament col·locat en l'àmbit del constitucionalisme i que en canvi ara, gràcies al pacte per l'amnistia, jo crec que ha aconseguit, i s'ha demostrat que és així, que pot també acabar governant, com havia passat fa anys, per això deia que des de tripartit només hi havia un, amb Esquerra i amb els comuns, o només amb Esquerra en funció del resultat, perquè tot està per veure. També és veritat que també veig la possibilitat de que el PSC acabi, per això deia abans que pot tenir conseqüències al que passi a la resta de l'Estat, perquè en algun moment podria ser que es donguin les dues possibilitats de que el PSC pugui pactar amb Junts o pugui pactar amb Esquerra, i que en funció d'això això afecti el pacte que té Esquerra i Junts amb el Pedro Sánchez a Madrid, no? Però bueno, això és qüestió del resultat. També és veritat que jo fa dies que dic que
però si tu aquí a Catalunya veuries l'opció d'un pacte PSC-Junts?
Jo, des del punt de vista ideològic, crec que el PSC fa temps que està intentant ocupar un espai que és molt més cap a la dreta, per entendre's, o l'espai de centre-dreta, tal, que estava
sí,
més
però
buit.
Però l'eix nacional, Junts, acceptaria formar govern.
Però és que això també ha canviat ara,
amb
perquè és que jo aquest matí, per exemple, tampoc ja no... O sigui, fa 20 anys, les campanyes d'Esquerra Republicana eren un rellotge que deia independència. I ara he sentit que parla de justícia social, de feminisme, d'autodeterminació, si voleu, del futur, però la independència jo crec que ara en aquests moments ja no l'estan plantejant, plantejaran un referèndum en algun dia o tal, però ja no és... O sigui, això que va anar cap a una banda, hi ha hagut un moment que està claríssimament desinflat, i les perspectives, a més, dels socialistes, que jo crec que tindran un cert cost a Catalunya, el que passa que està per veure qui el recollirà, perquè clar, Ciutadans jo crec que està en extinció, i potser el PP recollirà una part d'aquests vots.
Dèiem que també m'ha explicat que alguns exmembres de Ciutadans estan negociant amb el PP ja, per anar clar, a les llistes.
Perquè sols jo no veig que tinguin capacitat de fer-ho, però en canvi si volen o si s'integren en el PP, doncs és possible que acabin recollint una part d'aquests vots.
Clar, aquest espai que el PSC potser pensava recuperar de Ciutadans, que vagi...
Pues això és el que volia dir. Sí, sí. Per tant, no està tan clar que a part d'això, és veritat que les perspectives que tenia el PSC eren molt bones, però jo crec que ara han canviat, i aleshores en canvi també tenen la capacitat de trencar els blocs aquests que estaven, recordeu que el Junqueras sempre deia que no pactaria mai amb els del 155, escolta, i ara estan pactant allà, i aquí podran pactar, Puigdemont també,
i hi ha una qüestió aritmètica,
això ja s'ha trencat,
que a partir del 2017 ha canviat, que no és comparable, i no només per lo que va passar, sinó perquè ara mateix tenim tres grans forces polítiques al sistema polític català, i això no havia passat mai, i més o menys empatades al voltant entre un 20 i un 25% dels vots, i encara que al PSC li vagi molt bé, com diuen les enquestes, un 30%, si tu vols, un 40 escons.
Que no podran governar amb...
I per tant, necessites dues d'aquestes tres forces per qualsevol majoria de Catalunya. I per tant, hi haurà pactes, i quan passin les eleccions, allà al maig i al juny, en podrem parlar, i serà molt divertit, entre cometes, veure qui pacta i qui no, i qui governa i qui no.
Jo el que volia dir, Silvio, és que quan l'Aragonès se li pregunta pels pactes i diu que tornaria a pactar amb Junts, està per veure si amb això tindria prou, és a dir, si això té capacitat de sumar...
És normal el que fa Aragonès, diu que pactarà amb el que les enquestes diuen que tindrà menys escons, el que li pot fer, president.
Clar,
és bastant senzill, Bueno, però, i planteja el debat contra Illa, que teòricament va pel davant.
Per això és el que pregunto, que qui estarà per sobre, si Junts o Esquerra, i aquesta és la gran... I a més, també heu plantejat què passarà amb aquests altres partits o formacions com tipus l'ANC o altres possibilitats que puguin restar vots a Junts més aviat que a Esquerra. Entenc jo que resten Junts més vots a Junts que a Esquerra, no? Per tant, tot està per veure. Jo crec que està molt més obert i molt més complicat, que en les anteriors legislatures. No?
Jo crec que més que l'amnistia, jo crec que el PSC s'ha erigit o s'ha situat com un actor central també perquè Esquerra Republicana, en certa forma, perquè els necessitava, perquè quan va haver-hi el trencament del govern amb Junts, era l'únic actor que li podia aprovar els pressupostos, òbviament amb també la participació dels comuns, era el PSC, no? I en certa forma, el fet de que en els últims pressupostos hagi hagut aquesta entesa, aquest acord entre Esquerra Republicana i el PSC, ha fet que Esquerra Republicana hagi contribuït en aquesta imatge de centralitat que ara jo crec que ha anat guanyant amb el temps el PSC. Clar, depèn de com... En l'últim cicle polític, l'eix de les eleccions era l'eix nacional, no? I al final totes les aliances es van rubricar al voltant d'aquest eix. També és veritat que en les últimes eleccions al Parlament va haver-hi aquest govern que la majoria aquesta del 52% es va esbarlar en els primers pressupostos quan la CUP salta d'aquest 52% i no els aprova, no? Per tant, que en realitat era com més una qüestió discursiva que pràctica o tàcita, perquè al final es va trencar molt, molt ràpid. Jo no sé quins pactes es poden fer, però és que realment, en funció de les connexions que existeixen entre els diferents partits, se'n podrien pensar més de dos. Se'n podrien pensar com a mínim tres, és a dir, podria haver-hi el tripartit d'esquerres, com el tripartit d'esquerres entre cometes, vull dir, el que inclouria Esquerra...
El clàssic,
el que inclouria Esquerra Republicana, el PSC i Comuns, Esquerra Republicana i el PSC amb el suport extern de Comuns, Junts i Esquerra i una altra vegada amb el suport de la CUP i una majoria d'independentistes si és que les eleccions donessin aquest resultat, però també una sociovergència, perquè si al final veus En realitat, el model sociopolític que defensa tant Junts com el PSC són les forces que més s'assimilen entre si.
O sigui, el Hard Rock...
En la defensa del Hard Rock, en la defensa de la B40...
Serà el president, el Hard Rock, eh?
El Hard Rock per al president, el Rock and Roll.
Mira, però no només Hard Rock, en la defensa de l'ampliació de l'aeroport, sí, sí, és a dir, socioeconòmicament defensen exactament el mateix. A mi em costa de veure que realment s'arriba a un pacte en aquest sentit, però em refereixo que seria una aliança natural d'acord amb els interessos de país i econòmics que defensen les dues formacions, que són molt més assimilables que amb ideològics, que són molt més assimilables que amb altres forces polítiques ara mateix.
Mm-hmm. Maria? El que passa és que amb aquest escenari, que és veritat i que segurament és on hi ha més semblances, també hi pots comptar Esquerra, que té les semblances amb qui convingui, diguéssim. O sigui, el Hard Rock te l'incorporo a l'agenda si me'l demana el PSC, l'ampliació de l'aeroport, tres quarts del mateix, i al final jo crec que no hi ha tampoc cap... I aquesta serà una cosa que veurem aquestes eleccions, que no hi ha ningú que tingui realment, i ho hem trobat a faltar durant aquests últims anys, una idea de país, de dir... jo vull que això sigui això, podem intuir més o menys la del PSC havent ficat la banya en el Hard Rock i podem intuir la de Junts, però crec que tot és una mica en el curt termini per afavorir els sectors a qui han d'afavorir, però que realment ningú està pensant en el país a 20 anys vista, que és una cosa que crec que faltarà i que trobarem a faltar durant la campanya seguríssim.
I si em permeteu, jo fa uns anys, des que Convergència Unió va perdre no va perdre les eleccions, perquè realment l'Artur Mas no les va perdre, però sí va perdre el govern pel primer tripartit clàssic, no? Jo recordo que quan tenia alguns alumnes que en aquella època feia comunicació política i tenien iniciatives polítiques, tenien ganes de ficar-se en política, jo sempre els deia, mira, si estàs en aquest espai determinat, vés a Esquerra Republicana, perquè a partir d'ara sempre estaràs amb la possibilitat d'entrar en el govern. De fet, des d'aquella època, Esquerra sempre ha estat en el govern, no? És a dir...
Té un problema de quadres tremendo.
Però perquè ara està en solitari, però durant tots aquests anys sempre han estat en aquesta posició en què podien pactar per una banda amb els PSC i amb una altra banda amb Junts en funció de si un eix era més important que l'altre. Tot i que ja hem vist que la conseqüència de pactar amb Junts és que aquestes diferències ideològiques que la Laura també destacava, que són més diguem-ne, tenen més en comú amb el PSC que amb Esquerra, acaben provocant aquests xocs que han fet que Junts deixés... O sigui, si ara tornen a governar Junts, qui ens garanteix que hi haurà estabilitat si ja no l'han tingut abans per aquests motius ideològics o per altres motius que han al·legat que en realitat...
Però qui pot garantir que hi haurà estabilitat?
No, ningú, ningú.
Que
serà complicat, això ja ho hem dit.
Jo el que volia dir és que Esquerra Republicana fa 20 anys sí que és cert que podia pactar amb Convergència i Unió o amb el PSC o a banda i banda, però és cert que el rol que juga ara és una mica diferent. És a dir, ara ha liderat pactes Esquerra Republicana i això ho complica més i potser també el posa com a enemic a batre en aquestes eleccions, justament perquè ha fet una investidura, en aquest cas Aragonès, amb Junts i la CUP, i després ha acabat fent dos pressupostos seguits, uns fallits, altres aprovats, amb el PSC. Això també pot ser, és una habilitat i alhora pot ser un passiu, diríem, com a objecte dels atacs d'aquests dos partits. Per tant, el que podia fer fa 20 anys, el consell que li vas donar al teu alumne fa 20 anys,
potser
els hagin anat bé. El que passa que era una força bisagra en aquell moment i en la lògica del tripartit clàssic que avui n'hem parlat tant, també era això. I a dia d'avui l'esquema no hi ha cap partit que fregui ni els 40 o els 50 escons fa molts anys.
Jo sí, guanya, si el primer partit, el més votat, aquesta vegada és el Partit Socialista i sumés, per exemple, en qualsevol dels dos, jo veig més probable un pacte amb Junts, sí, perquè clar, Puigdemont només serà president de la Generalitat, no el veig tornant aquí, bueno, i tampoc sé com el veuríem sent president de la Generalitat amb coalició amb un altre, amb el Partit Socialista, per exemple, això costa de veure, però bueno, podria ser, però no el veig no sent president de la Generalitat, no? Entenc que si no ocuparia el seu escó i...
Home, seria més lògic.
Seria sí, una mica estrany. Per tant, amb Illa de president, per entendre'ns, jo veig més probable un pacte amb Junts pel que ha passat darrerament que amb Esquerra Republicana.
I un Ajuntament de Barcelona, és a dir, per exemple, perquè aquí no hem comptat també que el PP pugui créixer en resultats també en aquestes eleccions i pugui donar un suport extern a aquesta investidura del PSC, sí, sí, per tal que no governin els independentistes.
Sí, el que passa és que jo crec que això també ha canviat després amb l'amnistia. Això va ser abans de l'amnistia, no? I no sé si això...
En tot cas, jo crec que és improbable que un pacte així vaja, es pugui donar, eh? De, almenys mirant, com, mirant l'aritmètica que hi ha ara mateix al Parlament. O sigui, em costa de creure que el cas de Barcelona sigui replicable a nivell nacional, tot és possible, eh? Però em costa de creure on es pugui produir una situació on hi hagi algú...
Una hora abans de que hi hagués el ple de l'Ajuntament de Barcelona...
Haguéssim dit exactament el mateix.
No, però no per això.
De fet, ho hem perquè no suma.
Que no, exacte, que la suma sigui impossible de donar, perquè no tens, no tens algú com Ada Colau amb molts escons... O sigui, a Barcelona, els resultats de Barcelona en Comú estan completament distorsionats, no són extrapolables, ni crec que ho seran en el curt termini mai el que podria treure un conjunt de Catalunya.
Sí, però compta, per exemple, també en relació amb el que deia el Silva, compta perquè el CEO augura, almenys, una pujada bastant estratosfèrica del Partit Popular, que és veritat
i
que...
I lògica, per una altra banda, per el que et deia, no?
I perquè també Vox s'enfonsa, perquè Ciutadans s'enfonsa, no? I, per tant, evidentment, doncs, el Partit Popular treu rèdit d'això. És veritat que el que vam veure a l'Ajuntament de Barcelona va ser preamnistia i ara segurament l'amnistia serà una de les cartes que el Partit Popular utilitzarà en campanya, segur. Ara, jo no tinc cap dubte, em puc equivocar, però no tinc cap dubte que... activament o per la via de l'abstenció, si Illa pot ser president abans el Partit Popular i Vox i partits espanyolistes o constitucionalistes votarien a favor d'una investidura d'Illa o s'abstindrien que la de qualsevol partit independentista?
Jo ara no tinc tant... No, jo crec que, evidentment, la segona opció no. Claro, la segona opció
jo estic d'acord amb la Laura, eh? Sí. Jo penso que el PP, encara que sigui només per pintar alguna cosa en política catalana, que fa molts anys que no hi pinta massa res, només pitjaria el botó de l'abstenció per veure què passa.
Sí, 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 jo estic d'acord. O sigui, que això seria, si es donés l'escenari, és perfectament possible, i estic d'acord. Jo el que nego és que es pugui donar aquest escenari. Crec que és molt difícil,
és complicat,
que ara tots els partits que no siguin PSC, Vox i el PP no tinguin una majoria dels escons.
Jo, de totes maneres, veig possible, no sé si probable, probable segurament no, però veig possible, ja et dic, amb el cost que pot tenir el PSC una part del seu electorat, però que, com recordava Laura, se n'anirà més aviat cap al PP i, a més, amb la previsible baixada de Vox, fins i tot una possibilitat de que el PSC pogués sumar amb el PP i, per tant, es trenqués l'altre bloc independentista i el PSC pogués comptar no amb el govern, però sí amb els vots del Partit Popular. Això que generaria
aquí falta
una gran contradicció.
Ah, aquí no, falten números.
Sumaran, bueno, o sigui, el PSC i el PP no et sumaran 67 diputats.
Bueno, anem a veure. Home. Seria molt bon resultat pel PP, a part pel PP també.
Que no han sumat mai a la història de Catalunya. No, clar, en cap cas, ni quan el PSC traia 50 i pico.
Això seria el canvi. Això seria el canvi.
Ni en el Parlament de Catalunya, que amb aquest possible vot dual, ni a un Congrés espanyol. O sigui, no hi ha cap escenari on la suma del PSC... Vaja, potser sí, eh? La suma del PSC i el PP és...
A les generals i més d'una vegada. I més d'una vegada.
Sí?
Doncs 25 escons a Chacón i tal.
Però... I quan els millors resultats del PP, que el PSC sempre guanyava el PP, el PSC, el PSC guanyava sempre a Catalunya, recorden, amb les generals, amb l'excepció d'una vegada que van guanyar els comuns, no? Una vegada a Catalunya, si no,
o una o dues.
Però amb aquella...
No tenim les dades aquí.
Però jo recordo perfectament que amb el millor resultat del PP, amb l'Alicia Sánchez Camacho, la suma del PP al PSOE a unes eleccions generals, estem dient, era més del... O sigui, era la majoria absoluta si això es traspassés a les autonomies. Bueno, es pot comprovar.
L'altre element que també apuntàvem abans ràpidament era l'espai independentista. Què passa aquí? Perquè, la CUP estava en ple procés de renovació interna, després tenim també què és el que passarà amb aquest partit que tenien previst presentar Clara Ponsatí i Jordi Graupera, que no sé si és d'això la Maria potser té alguna dada més, i falta saber què farà l'ANC també.
Maria, estàs ficada amb aquest...
Jo crec que l'ANC no es presentarà, i menys amb el poc temps que hi ha, perquè a part és que una agrupació d'electors requereix moltíssimes més signatures, però moltíssimes més, que si tens un partit constituït, i crec que l'ANC ara mateix no, o l'entorn que promou aquesta iniciativa no en té cap. Respecte de... Clar, òbviament, i possiblement també hi ha un càlcul, òbviament en menor mesura que el factor Puigdemont, però que això també sigui un element petit, però un element que ha portat a Pere Aragonès a convocar les eleccions, perquè saps que és un espai que ara mateix tindrà, i jo crec que es presentaran, però que tindrà molt poc temps per poder-se articular. Evidentment, dos mesos no són res contra els 8-10 que tenies per altra banda si la legislatura s'esgotava. Jo crec que aquí pot haver-hi, i que Esquerra, si sabés jugar la carta, potser pensaria que això pot restar vots a Junts i li interessaria doncs incentivar-ho, que de fet crec que és un error que Esquerra va cometre a les eleccions, que això sí que ho vaig viure de primera mà, a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Esquerra va veure en un moment determinat que Barcelona és capital entrava, va mostrar cert interès per tenir una interlocució, després va tenir unes enquestes que deia que no entrava i va perdre l'interès sense ser conscient que encara que no s'entrés es va treure un 3,18% dels vots que segurament van impedir que Ernest Maragall fos alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Llavors crec que no sé si hi ha hagut un càlcul també en aquest sentit, però que sí, jo crec que vaja, que es podria fer forat, s'estan recollint voluntaris per recollir aquestes signatures i ho haurem de veure, sobretot a nivell discursiu. No, ja conec poca cosa, però crec que a nivell discursiu hi pot haver aquesta novetat i aquesta frescor de conjugar les dues coses, perquè moltes vegades ho hem plantejat com que el discurs independentista va en detriment de, no, d'això, de tenir una visió del país o de tenir un projecte a 20 anys o a 30 anys vista, i en realitat són dues coses que es poden donar al mateix temps, que no són una en detriment de l'altra, i que moltes vegades quan s'ha dit, no, ara no toca parlar d'independència, parlarem de projecte de país, és que de projecte de país tampoc no n'hi ha hagut, i crec que una mica la manera com s'ha governat en els últims anys ha anat així.
Sílvia.
Sí, jo el que veig és que, a veure, aquests tots... primer la reformació de la CUP, que això va per llarg. Jo crec que ens trobem com en el moment gairebé de les últimes eleccions. La CUP va fer un acord d'investidura, va haver aquesta desavinença amb el govern en aquell moment d'Esquerra i Junts, i a partir d'aquí no se n'ha sabut massa més, realment. S'ha desdibuixat. Jo crec que és una mala notícia per l'independentisme. Llavors, les altres candidatures, primer, evidentment, no sorgeixen del no-re. Vull dir, Clara Ponsatí ha estat eurodiputada 5 anys, amb el que això implica, i de fet, Jordi Graupera treballava amb ella, de manera que vull dir, és una iniciativa coneguda, que ja està testejada i que ja coneixem. Per tant, veurem com li va. Jo no trobo, vaja, em costaria molt d'imaginar que el president de la Generalitat prengués la decisió de convocar eleccions en funció de l'anunci o dels no anuncis de Jordi Graupera o fins i tot de qualsevol altre líder polític, diríem, que no sigui aquest espai. Però en qualsevol cas, podrà jugar un rol molt important aquestes candidatures, primer el que faci l'ANC, també el que faci aquest espai, per veure si finalment opten per votar Puigdemont els seus electors o opten per aquestes... jo crec que la frontera està aquí, entre aquest espai polític que pot semblar-li interessant a un cert perfil d'independentista, allò que cerqui un nou camí, potser li pot interessar. Ara bé, ho tindrà difícil, com qualsevol força política que intenta presentar-se a les eleccions.
Un apunt només, perquè ho he buscat només a les darreres eleccions, Maria. El Partit Socialista va treure 19 escons.
19 i el PP 6.
Són 25, que és més de la majoria absoluta, que són 48 a les generals. Estem parlant de les darreres.
Chacón ja va treure 25.
Mira, 25, exacte, l'any 2008, i el PP en va treure 8.
Sí, sí, o sigui, més d'una vegada, de 2 i de 3.
Moltes,
sí. Sí, sí.
No, realment, com perdona, Laura, que com plantegem aquesta doble, no?, entre unes eleccions al Parlament i unes eleccions estatal, que realment el vot dual, que sempre és una cosa que es diu, existeix fins a aquest punt.
Torno una mica enrere en relació amb aquest quart espai de l'independentisme, perquè no sabem què va passar, però i no sabem què passarà, però el poden ocupar com tres projectes, aquest quart espai. El podrien ocupar l'ANC, si fes aquesta llista cívica que en alguns moments ha sortit a la palestra, però que tècnicament hi ha hagut un debat intern i no sembla que vagi a prosperar, però podria ocupar l'ANC. El podria ocupar aquest projecte nou que es diu Alhora, diria, de Graupera i Ponsatí, que, com diu la Maria, jo trobo que té poc temps per consolidar-se, que si les eleccions haguessin anat més endavant, doncs potser hagués pogut fer més forat del que potencialment podria fer, tenint en compte que és una cosa, una iniciativa molt nova. I el que és més preocupant és el tercer actor polític que podria ocupar aquest quart, espai buit de l'independentisme més beligerant contra Espanya, que seria el d'Aliança Catalana, que és una eventualitat que es pugui presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya, acabo amb això, que es pugui presentar al Parlament de Catalunya i que és l'extrema dreta independentista i que potser pot connectar amb una part de l'electorat que estigui enfadat, decebut, frustrat frustrat amb l'independentisme que a dia d'avui té representació al Parlament. Per tant, això és una eventualitat que podria passar i és preocupant i ho hauríem de problematitzar. I només una cosa en relació amb la CUP, que és que al final el Hard Rock ha estat el símbol del fracàs d'aquests pressupostos, que al final jo penso que no deixa de ser això, un símbol. Jo crec que segurament el paper dels comuns s'explica per coses que van molt més enllà del Hard Rock i probablement tenen molta més relació amb el que està passant a l'Ajuntament de Barcelona, no? Tot i que és coherent amb la ideologia i amb el projecte polític dels comuns que no estiguin d'acord amb el Hard Rock. El que era incoherent és que ho haguessin estat els dos anys previs, no? Que sí que haguessin estat o l'haguessin permès via aprovació dels pressupostos. Però que en qualsevol cas, qui ha estat realment coherent tota l'estona en relació amb el Hard Rock ha estat d'una banda el PSC i de l'altra banda la CUP. Han estat els dos partits que des del principi han estat coherents en la seva posició política en relació amb el Hard Rock. Jo crec que no agafa la CUP en un bon moment aquesta convocatòria electoral, fonamentalment perquè està en el procés Garbí, en ple procés de reformació, de reformulació, però el que jo crec que hauria de tenir en compte la CUP, i molt en relació amb el que deia el Silvio, és que si l'eix nacional desapareix de la política de blocs, cap la possibilitat de que no sigui un actor determinant a l'hora de incidir en la investidura, com sí que ho ha estat en la passada dècada.
I ara va dir que de les tres aquestes opcions que parleu, més enllà dels partits que ja tenen representació al Parlament, crec que per un tema de temps, i segurament també per un tema d'innovació en el discurs, encara que òbviament a mi tampoc m'agrada, que té possibilitats de tenir representació o de fer mal a la part de Junts, és la tercera, és la de la
Sílvia Orriols.
Sí, és que sempre em confongo amb el nom i no vull equivocar-me un altre cop.
Sílvia Orriols.
Sí, de la Sílvia Orriols. Perquè ja tenen, o sigui, ja han acreditat que tenen la capacitat d'entrar en algun espai, crec que segurament tenen més implantació que els altres projectes, al marge de l'ANC, que jo no veig, que, no sé, vosaltres domineu més, però jo no sé si és tan fàcil passar de gent que segurament molts d'aquells també militen en partits i convertir-se en una proposta política.
No, i que una agrupació d'electors necessita 60
diputats. Sí, a part de les dificultats que tens, evidentment, que no és un partit. Però, i en canvi, insisteixo que a mi, òbviament, no m'agrada en absolut el seu discurs, però més enllà del discurs sobre la independència, que no deixarà de ser més diferent dels altres, massa diferent, no veig que proposi fórmules diferents, en canvi, el discurs aquest sobre la islamofòbia o la xenofòbia o la, no? En general, aquest sí que veig que hi ha molta gent que el compra, saps? I clar que és preocupant, però veig que el que aporta és un missatge diferent. I per tant, sí que pot tenir la capacitat d'atraure a un votant que està descontent amb els partits independentistes i que en canvi ha trobat aquí un espai. És exactament el que ha passat amb Vox, però a nivell exclusivament català, no? Que troben un espai que segurament després no té cap solució als problemes que plantegen, però que acaba acollint el descontent d'una part de l'electorat que està descontent amb els que havien votat fins ara. Això va passar amb el PP en el cas de Vox i segurament pot passar amb aquesta aliança catalana, es diu així?
Aliança catalana
en el cas de Catalunya en relació al votant de Junts. Jo crec que sí que hi ha aquest perill i aquest espai.
Doncs bé, veurem què és el que acaba passant. Tenim setmanes intenses per davant fins al dia 12 de maig que arribin aquestes...
Ah, i perdona, Anna, no et dic res si,
vaja,
si
ja
d'aquests...
Estava ja concloent. Ja...
No, és que m'he oblidat.
Va, ràpid.
Imagina't què passaria si tinguessin tres diputats i d'aquests tres diputats depengués, per exemple, la majoria independentista. O sigui, és una pregunta molt incòmoda, però podria passar.
Sí, sí. I tots els escenaris poden passar i encara falta molt per aquestes eleccions i encara es poden moure moltes coses, vull dir que evidentment estarem pendents també de qui s'acaba presentant i de les repercussions que pugui tenir tot plegat. 9:33, farem una pausa i quan tornem canviarem absolutament de tema per parlar d'aquest assassinat que hi va haver ahir a la presó de Mas d'Enric amb la mort d'una cuinera, d'una persona treballadora d'aquest centre penitenciari. En parlarem amb un dels responsables del sindicat dels funcionaris en aquesta presó. Ara en parlem.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina, Energisil Vigor.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Dissabte 16 de març, òpera en concert al Palau de la Música Catalana.
Un imperi romà en decadència, una societat hedonista i un triangle amorós a l'Incoronazione di Poppea de Monteverdi.
Una història real d'ambició pel poder, traïció i adulteri amb Janine de Vic, Kang Ming Justin Kim, el cor de cambra del Palau i The English Concert, sota la direcció de Harry Bickett.
Entrades a palaumusica.cat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
RAC 1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel a Fira Barcelona. El dissabte 16 de març a les 3 de la tarda viu el Viatge B des de l'esdeveniment firal més gran d'Espanya destinat al públic viatger.
Si t'agrada viatjar i estàs decidint la teva propera destinació de vacances, vine amb nosaltres al Saló B-Travel. T'aproparem al món del viatge i el turisme a través dels seus protagonistes, agències de viatges, hotels, operadors de creuers, companyies de transport, empreses de serveis turístics. Prepareu la maleta per carregar-la d'experiències viatgeres.
El dissabte 16 de març a les 3 de la tarda, Viatge B, amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel a Fira Barcelona. RAC 1. Tots som 1.
U, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i pràcticament 38 minuts, com dèiem, canviem de qüestió. Abans ho explicàvem, fons sindicals asseguren que la cuinera assassinada a la presó de Mas d'Enric s'havia queixat del pres, és a dir, de l'autor d'aquest crim, fa només 2 mesos, perquè apunten no li agradava la seva actitud. Ara bé, sí, com sigui, aquest fet encès els ànims dels funcionaris arreu de Catalunya. Avui s'han queixat d'un augment precisament d'aquests incidents violents, però també de la manca d'eines de què disposen posen per fer-hi front. Per parlar-ne tenim en línia el Jordi, que és funcionari precisament de la presó de Mas d'Enric i és el responsable del sindicat UGT a la presó. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Abans de res li volia preguntar si ens pot confirmar això que dèiem, si és cert el que diuen aquestes fonts, que asseguren que la cuinera que ha estat assassinada s'havia queixat fa 2 mesos del comportament d'aquest pres.
Jo això no ho puc confirmar, doncs no he tingut accés al seu expedient, però bueno, altres sindicats veig que ho estan fent difusió, igual que altres informacions.
Vostè no en té constància?
No, jo no puc confirmar-ho, perquè jo no tinc accés al seu expedient. Mm. Però bueno, això ha sigut la d'allò. Nosaltres ja fa temps que estem reivindicant. Ahir mateix va haver també una altra agressió a quatre cabins. Fa un any i mig nosaltres ja ens vam manifestar i ens hem tancat als despatxos de direcció per manifestar que necessitem més la manca de plantilla, no ens donen recolzament. Mm-hmm. Volen unes polítiques totalment equivocades, s'està demostrant, de tractament, de complir sancions, i si un té falta el respecte d'això, i no s'estan complint aquests tipus de sancions envers els interns, i s'ha de tindre un filtre. Aquí el que va passar amb aquest senyor és que no, el tipus de patologia que tenia, no, aquest senyor no podia estar treballant allí tenint aquests estris amb aquestos d'allò.
Se sap exactament qui és el que va passar ahir a la cuina de Mas d'Enric?
La informació que m'han donat, que tinc per allí, bueno, era un intern de confiança, vull dir que era un dels interns que era, com diguéssim, el cabo, li diuen el cabo dels altres, i portava molt temps treballant. La cunyera portava des que va obrir el centre treballant aquí. Mm-hmm. Havia treballat també a Brians 2 una temporada. Lo que exactament, doncs, bueno, es veu que no sé, va haver algun tipus de d'allò i la va degollar.
Algun tipus de, vol dir que hi va haver algun tipus de discussió, d'enfrontament?
No sé, això ho estan investigant, no sé si va haver algun tipus de discussió o d'allò, però bueno, hi havia altres interns. Penseu que nosaltres treballem allí, un sol funcionari, hi ha 10 o 12 interns que tenen estris, tenen gabiners, tenen butxons, tenen altres tipus d'eines, tisores. Mm-hmm.
En un espai com la cuina, que entenc que és un dels espais més perillosos que hi ha en una presó, hi ha hagut altres incidents, o a vostè li consta que hi hagi incidents, evidentment no d'aquesta gravetat, però d'algun altre tipus?
Sí, clar, que sempre hi ha algun incident. Nosaltres activem codis quan fa algun tipus d'incident entre d'allò, i llavors se complís les sancions, se les porta al Departament de Seguretat, i d'allò, clar, que s'activen expedients.
Però incidents tipus què, per exemple, en una cuina poden passar?
Bueno, pues a vegades pot desaparèixer algun estri, pues, o falta de respecte als funcionaris, o que els interns no treballen a les hores que no compleixen en les tasques que se'ls encomana.
Però no d'agressions, eh?
No, agressions no. Aquí, en aquest centre, jo que sàpiga, d'agressions no. Agressions n'hi ha hagut a diversos departaments. A Puig de les Basses fa un any i mig van mossegar amb un company al cony, que li van tindre que fer un implant de pell d'una altra part del seu cos. Vull dir, això no és... Ja es va manifestar, es van manifestar a la plaça Sant Jaume. I després... I el 20 de juliol vam anar al Parlament, inclús, a manifestar-nos, però, bueno, des de Direcció General no... S'ha fet un redimensionament de plantilla, però de moment, fa dues setmanes se va publicar al DOC l'ampliació de plantilla, però de moment no s'ha incorporat ningú al treball. Saps? Mm-hmm.
Fins a quin punt és habitual, a veure si m'ho pots respondre, això, fins a quin punt és habitual que una persona que està a la presó per cometre un assassinat precisament amb arma blanca acaba treballant en un espai de la presó com és la cuina? Vull dir, això pot passar, que delictes amb arma blanca...
Hi
ha altres presos, amb aquest tipus de delictes, que puguin treballar a la cuina.
I tenim interns amb aquest tipus de delictes que estan treballant a la nostra cafeteria, i ens fan ells els dinars i que estan supervisats, però el cap de setmana no hi ha ningú del CIRE, que és el departament de... que diguéssim els contractes, i és el que porta tot el tema d'això. A la nostra cafeteria ens fan els cafès, ens fan el nostre menjar, nosaltres tenim cafeteria dintre del centre, i hi ha assassins allí també. Vull dir, el seu... No se fa un filtro del tipus de delicte que poden tindre, no. I això no sé per què no s'està mirant, se contracte que funcionin, que treballin i d'allò.
Vostè creu que s'hauria de revisar, per exemple, aquest...
Sí, cafeteries no haurien d'estar treballant a nosaltres, fer-nos el dinar, a nosaltres que pugem allà a la nostra estona de descans, m'entens? Estem més dispersos, més... No hauria de ser, ja ho hem denunciat moltes vegades, això, i no hi ha manera de que des del Departament de Justícia es prengui mesures en aquest sentit.
M'imagino, com dèiem vostè, és funcionari d'aquesta presó, no sé si coneixia precisament a la persona que ha mort assassinada, però m'imagino que ha de ser una situació molt complicada pels treballadors del centre.
Estem en xoc tots, vull dir que no... La gent avui, pel que m'explicaven els companys, perquè ja he estat a Barcelona aquest matí a la manifestació de Secretaria General, la gent avui està en xoc, vull dir que està a la cafeteria sense parlar, un silenci, els vestidors, vull dir que no... La gent està... Bueno, ens han donat suport psicològic, el que li ha fet falta també, això...
El departament els ha ofert, eh?
Sí.
Suport psicològic.
Tant a interns com a funcionaris, sí, sí.
I el funcionament, perquè clar, m'imagino, la cuina ha de seguir treballant, aquests espais a la presó han de seguir funcionant, s'han pres mesures extraordinàries perquè...
Sí, s'ha reforçat el servei, pel que m'han dit, s'ha reforçat el servei a la cuina, però bueno, la Núria, la pobra, ja no la podrem tornar a veure. Per desgràcia, ja no la podrem tornar a veure.
Vostè deia que ha crescut la violència darrerament. D'això en tenen dades? És a dir, és així? Els atacs violents a funcionaris en els darrers anys han augmentat?
La política que porta el departament és que volen violència zero, que es faci el mínim d'informes i que les estadístiques surten. Vull dir, estem governats per una sèrie de gent que no saben el tipus de gent que tenim allí. Són gent... A part de delictes de violència, violadors i d'allò, si la gent del carrer normal sapigués el que realment tenim allí i d'allò, potser ho mirarien d'una altra manera. El departament només vol estadístiques, saps? Que no hi hagi ni gent... A vegades quan un intern està molt, molt agressiu l'hem de lligar, doncs ni això, ja volen ja que no apliquem les mesures que tenim, les poques mesures que tenim, però nosaltres no portem ni armes ni res, anem amb uns guants i uns guants d'aquestos de Sky.
Però això entenc que sempre ha estat així i de delictes d'aquest tipus se n'han comès sempre, vull dir que el tipus de pres no ha canviat tampoc.
Que jo sàpiga, des del temps de que van sequestrar amb un company i el van tindre sequestrat, assassinar a ningú, company de presons, no havia passat mai. Agressions i això sí, però assassinat tal com ha passat ara, vull dir que no havia passat mai.
Josep Manel Silva, que volies fer una pregunta.
Sí, dos cosetes. Una, si he llegit... Sí, dues coses molt curtes, eh? Si la cuinera entès que estava contractada pel CIRE, no? Que és el Centre per a la Inserció.
Sí, és el CIRE d'inserció.
Sí, i no, per tant no era funcionària, i si això és habitual a les cuines de les presons, i la segona, si creu que hi haurà responsabilitats polítiques pel que ha passat.
Sí, nosaltres ja hem demanat, des del nostre sindicat ja s'ha demanat la dimissió del senyor Armand Calderó i de la consellera de Justícia, és que el primer queda allò, i de la direcció del centre, doncs, el mateix.
I les cuines, normalment el personal que treballa no són funcionaris, no entenc? Estan contractats per...
No, els centres, els que treballen a la cuina són presos. A la seva cuina i ara, des de fa uns anys, a les cafeteries del centre. Treballen presos. I hi ha sempre tutelats.
Hi ha algun responsable també, no?
Sí. Aquí a Cunha hi ha un responsable i a la nostra cafeteria també n'hi ha un. Però els caps de setmana, concretament, a la nostra cafeteria no hi ha ningú del CIRE de responsable. Estan els interns sols.
I hi ha funcionaris, però, controlant...
No. Estan moltes
funcionaris.
Els funcionaris pugen a dinar a les cafeteries, però del CIRE els caps de setmana no hi ha ningú. I durant la setmana, doncs, sí que hi ha algun responsable del CIRE a Cunha.
Maria.
Però llavors vostè, per entendre una mica també la part d'aquesta de la reivindicació, el que proposa és que no hi hagi, o sigui, que el CIRE no formi part de la cuina?
Jo no sé si ha de formar part de la cuina, però els interns que han d'anar a treballar a cuina han de passar un filtre i no pot anar un delicte de sang, un senyor que havia degollat amb una altra persona i que tingui aquest tipus de delicte que no està reinsertat, és un psicòpata aquest senyor. Vull dir, no...
I altres casos similars, perquè han de ser presos de confiança els que estan a la cuina, no?
Bueno, però clar, hi ha presos de confiança que són que són assassins, i al final no hi ha una bona criba i un bon estudi des de tractament. Aquí hi ha un tipus de tractament, un tipus de cursos, aquesta persona devia de donar alguns símptomes. Jo no sóc ni jurista ni psicòleg ni d'allò.
Última pregunta, Laura.
Sí, hola. No, és que estaves dient que les persones que haurien de treballar, per exemple, a la cuina, haurien de ser presos de confiança. Llavors no entenc massa què implica aquesta categoria de presos de confiança, és a dir, bueno, què han de fer?
S'hauria de filtrar, no és el mateix un delicte de sang que un delicte de tràfic de drogues, pot ser, o un altre delicte d'estafa, per dir alguna cosa.
Però entenc que de confiança és perquè tenen un bon comportament i que aquí quin tipus de delicte s'ha comès.
Els violadors tenen un comportament magnífic, vull dir que no tenen cap tipus de... No, difícilment tindràs algun tipus d'agressió.
La reinserció és això, no? Al final, vull dir, si clar, creiem, claro. No sé, jo almenys i jo sóc jurista, jo hi crec, i al final, clar, sí, que després aquestes coses poden passar, però dir que pel fet d'haver comès un delicte, això t'inhabilita per treballar dins de la presó en un lloc determinat, em sembla que és una mica agosarat.
Sí, però estic d'acord, pot treballar dintre la presó, però aquest senyor, si no vol accedir a cap tipus de curs per la seva reinserció ni a cap tipus de programa, potser que no el tenim preparat per estar treballant allí, no?
I va passar això? Va passar això?
Bueno, això és el que comenten, jo no sé, tampoc, no te puc...
O sigui, el grau de confiança que tingui un pres es basa en el bon comportament i en el tipus de delicte comès, entenc.
Claro. Sí, i amb la seva, no, i amb el seu procés de reinserció.
Amb el seu procés de reinserció.
Segon. Jordi, perdona, que no et sentíem ara.
No.
Deies.
No, que el tipus de delicte no s'està filtrant el tipus de delicte, però aquesta persona havia de fer uns cursos, havia de fer una sèrie de tractament abans de poder estar treballant allà.
Jordi, però això entenc que passa a totes les presons, no? Vull dir que sí, aquest criteri és comú a totes les presons, no és que això hagi passat concretament a Mas Enric. Bueno,
sí, però el dir que, mire, tindre una persona que treballi que no li dona problemes o que pense que no li donarà problemes, que té una condena llarga i que el tindré aquí 7 o 8 anys treballant. I aquest senyor ja no li tindré que tornar a formar, m'entens? Si tens una condena curta, que fas una estafa, un delicte més curt, doncs estàs menys anys.
Però una pregunta, això que deia que aquesta persona concretament no havia fet aquests cursos, això ho pot dir amb certesa?
Pel que m'estan comentant, aquesta persona no sabia, no està de fer cursos.
Clar, però pel que m'estan comentant no és una certesa, per tant.
No ho he dit, ja t'ho he dit al començament, jo no l'he vist el seu expedient. Però aquest senyor no està pel tractament, no volia fer cursos i fer poder treballar sobre el seu problema.
Però llavors no ho podria haver estat a la cuina.
No ho podem confirmar, perquè tu tampoc, Jordi, no ho pots confirmar al 100%, que això sigui així.
No puc confirmar al 100%.
Doncs Jordi, com dèiem, funcionari de Mas d'Enric i responsable del sindicat d'UGT en aquesta presó, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns al 9C i molts ànims també davant d'aquesta situació, malauradament, que us ha tocat viure a la presó de Mas d'Enric. Gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé. Bona nit, Jordi. Clar, aquesta és la situació. Ell tampoc no ho pot assegurar. Crec que no ens n'haguéssim acabat d'en sortir en aquesta qüestió. Però no sé com ho veieu, també, el dubte que plantejava la Maria, no?, de l'objectiu de les presons ha de ser la reinserció. Fins clar. A quin punt s'ha de tenir en compte o no només el bon comportament o també el tipus de delicte que comet aquesta persona. Home, a l'hora de fer determinades feines.
Deixa'm un comentari, Maria, només. A veure, jo que conec, perquè vés estar uns anys a la justícia, a priori no sembla ideal que una persona no condemnada per un assassinat, sinó condemnada per un assassinat concret amb un arma blanca estigui a la cuina. No, altres jocs potser sí, però estigui a la cuina. És a dir, si a sobre es confirmés, que no ho han confirmat, que havia de passar per determinats cursos i no ha passat, o sigui, això no és contradictori amb un procés de reinserció. Entens el que vull dir? És a dir, jo que també estic amb la teva línia, crec que potser hi ha llocs més adients que no posar-lo a la cuina, sobretot quan no hi ha massa control del que fan allà.
Si hi ha uns programes de reinserció dels presos i que a més, o sigui, a mi no estic gens d'acord que s'insinuï que en funció de quin delicte has comès això et fa més possible la reinserció o no, que és en funció del que ens escandalitza a nosaltres, una cosa sí i l'altra no,
no
em sembla que no és, o sigui, l'objectiu de la presó i la reinserció no diu aquests sí que es poden reinserir i aquests no,
no perquè, perquè ja és... Però dintre la presó hi ha la biblioteca, per posar-ho per exemple, no, ja no hi ha ganivets.
Però vull dir que em sembla que és fer afirmacions gruixos. El que ha passat, el que va passar ahir amb el d'Enric és una desgràcia, que no m'agradaria estar ara mateix en la pell de la consellera, que es deu sentir responsable segur, perquè en última instància és una persona que està sota la custòdia de la Generalitat i sota la custòdia de presons, i això és terrible, i haver de trobar-te amb això. I penso també en les persones que ho van presenciar, perquè després ell es va tallar el coll a ell mateix, em sembla horrorós.
Bueno, això no ho van veure perquè estaven dintre del frigorífic, crec... els van trobar allà dintre.
Clar, però crec que això que ens ha... I està bé que en podem parlar, o sigui, no crec que no n'haguem de parlar, però crec que és perillós quan passen aquesta mena de coses que de seguida tot llisca cap a, no, és que la reinserció no és possible, és que dins de les presons aquestes persones no podran ser mai, no podran sortir mai i ser unes persones funcionals. Em sembla que és perillós. I no dic, i insisteixo, i puc entendre que la situació d'un funcionari de presons és duríssima, i haver de lidiar amb segons quines situacions és duríssima. Però precisament per això no crec que això se solucioni dotant-los de més armes, per exemple, que és els que ells reclamen. Perquè és que possiblement si hi haguessin més armes hi hauria més violència encara. Mm-hmm. Perquè és generar aquesta confrontació que crec que s'hauria d'intentar, i insisteixo, em poso en la pell de tothom, que s'hauria d'intentar rebaixar el màxim possible, tenint al cap, a més, que l'objectiu de la presó, i per mi això és molt important, i crec molt, és que a més crec que les presons en última instància no haurien d'existir, perquè hi ha d'haver mecanismes de reinserció que no passin per una privació de la llibertat d'aquestes característiques.
Doncs em sap greu, Maria, però insisteixo que conec una mica el món de les presons, i això teòricament és molt maco, però la realitat diària de les presons, que a més fins i tot els funcionaris han d'aprendre a fer contencions que a vegades els hi acusen de les hores de tortures i de no sé quanta cosa sense tenir armes, vull dir, és dura la vida d'un funcionari en un món de les presons on la teoria és molt maca però la realitat és molt diferent.
A veure, Manel, deixa'm sentir la Laura i el Silvio, que ho hem d'anar deixant aquí.
Jo més enllà del que jo pensi de les presons i del perfil de presos que hi són dins, no? Pels tipus delictius que són més comuns i que la majoria dels quals els tipus delictius més comuns i pels quals estan presos no tenen res a veure amb delictes de sang o contra la integritat física i moral, i per tant doncs hauríem de veure si realment les presons són per apartar, o sigui, més enllà de la capacitat de reinserció, que jo estic d'acord i li compro al 100% el discurs que ha fet la Maria, estic d'acord que haurien de servir i segurament en molts casos es fan bons programes i es fan bones intervencions perquè així serveixin. Jo conflictuo amb molts tipus delictius que estan dintre les presons, moltes persones que estan preses per qüestions que jo penso que s'haurien de resoldre des d'una altra perspectiva, però més enllà d'això no estem parlant d'aquest cas. Jo crec que és un tema complicadíssim, i el que més m'ha inquietat de tot aquest tema, malgrat que no sóc una gran coneixedora i per tant és només una percepció pròpia sense massa base científica perquè no l'he pensat gaire perquè no és la meva especialitat, però a mi sí que m'ha inquietat bastant que he entès que un dels elements per ser un pres de confiança que et permeti accedir a segons quines feines i quines no és el delicte comès. I jo entenc, sense saber-ne...
No ho és, ells voldrien que ho fos.
Aquest és el tema.
Ells voldrien que ho fos.
Ells voldrien que ho fos.
Exacte, perdona, m'he explicat malament. El que ells demanaven era això. I jo el que entenc... Sí, és cert. I jo el que entenc és que el que hauria de primar, en tot cas, és la voluntat del pres per rebre programes, sí, sí, o atenció per ser reinserit, no? Jo trobo que el tipus de delicte comès i agafar les coses a partir d'aquí em sembla bastant discriminatori, sincerament.
Sílvia.
A mi també, jo estic d'acord amb la Maria, amb la Laura, i m'ha sobtat que a l'entrevista ens deia no, volen violència zero, doncs sí, estaria molt bé, i fins i tot que no hi hagués... Com si fos una cosa, doncs, evidentment, i les estadístiques, doncs sí, efectivament, que fossin el més baixes possibles, això és una desgràcia, i ha passat aquest cop, i a més coneixem els detalls, i és molt fàcil ara avaluar i dir, escolta, aquest senyor va fer una cosa molt mal feta, i era evident, però potser no sempre és tan evident, i potser la voluntat de la la reinserció és la clau de tot plegat.
Doncs ho hem d'anar deixant aquí perquè ens queda una última publicitat abans de fer un repàs a l'actualitat. I mira que volia parlar de que avui fa just 4 anys que mira, Pedro Sánchez ha decretat... Perquè he vist avui un tuit de la Maria Vila i he pensat, aquest tema...
Molt bo. Jo pensava que havia estat ahir. És fort perquè han passat 4 anys no, i continua...
Ahir es va 14, dir que 14, es reuniria un set de ministres que es va publicar, avui es
decretava.
Perquè pensava que ahir havia sigut el dia D. No,
han passat 4 anys i em bull la sang com a les hores que em diu, atoro passat, dic no, atoro passat no, el que estic dient ara és exactament el mateix que jo deia aquell 14 de març i amb el 5 de març
coincidit en algunes tòpiques jo soc més antic aquí que ningú
i va ser molt gros i a mi em va servir molt per entendre doncs com triomfen els sistemes autoritaris arreu del món i com la gent
vam protestar molt, Maria, jo també vaig protestar
i la gent quan té por es lliura a qualsevol cosa per molt lesiva al final que sigui per ella mateixa.
Bé, en tot cas, avui no hem tingut temps de comentar-ho l'any que ve, quan farà 5 anys d'aquest decret d'alarma. Maria Vila, Sílvia Falcón, Josep Manel Silva i Laura Aznar. Fet una variant, Laura.
Com el Yamal. Com es diu el jugador del Barça?
Hi ha una política de Navarra, que es diu Laura Aznar.
Mira, doncs no, podria haver...
Crec que ens vam començar a seguir una mica perquè ens vam fer gràcia, no?
Podria haver fet servir l'excusa que té confós, però no, perquè no ho sabia, la veritat és que m'he equivocat. Gràcies als quatre, gràcies. Que vagi bé. Fins la setmana que ve. Una pausa i de seguida actualitzem la informació.
RAC 1. Ara, si ets d'IKEA Family, els divendres tens dinars, berenars i sopars amb un 50% de descompte en els plats principals.
És ben fàcil. Menges al restaurant d'IKEA el divendres i t'estalvies Helften, és a dir, la meitat. Els Fridag, vull dir, els divendres, fes el suec, paga la meitat. Més informació a ikea.es/Catalunya.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara...